Ada Colau, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
I t'anava a dir moltes felicitats, però no t'ho puc dir.
Sí,
pels 5 anys.
No, sí, perquè, que sí.
Perquè teòricament, per entendre'ns, seria una bona notícia no haver arribat a un 5 aniversari, no?
A veure, sí i no. Veus? És a dir, és veritat que preferiríem que no s'haguessin produït l'estafa immobiliària, l'estafa hipotecària, que no hi haguessin milers de persones per afectades per execucions hipotecàries i per desnonaments. Però, en canvi, l'APA és una bona notícia. Vull dir, és una bona notícia perquè no només ha demostrat que es podien aturar desnonaments, n'hem aturat més de 1.000, hem reallotjat a més de 1.000 persones, però no només per això és una bona notícia, és que l'APA ja és molt més que això. O sigui, jo últimament sempre comento que l'APA ja ha guanyat perquè hem aconseguit el més difícil, que és demostrar a la ciutadania que fins i tot la gent més pobra, sense recursos, sense cap mena de poder ni influència, doncs si ens organitzem, persistim, podem aconseguir coses que ens deien que eren impossibles. I aleshores, el fet de canviar aquest imaginari col·lectiu, de trencar la soledat de la gent, de trencar la sensació d'impotència generada per la crisi i demostrar-nos a nosaltres mateixos com a ciutadans i ciutadanes que podem reconquerir els nostres drets, això no té preu. Això és el més bonic que es pugui fer en aquesta vida i benvinguda la crisi si amb l'excusa de la crisi hem pogut descobrir coses tan boniques com aquesta.
Tens la percepció de que vau començar fa cinc anys com per una part important de la societat i evidentment per la classe política com un grup de flautiperris que el que volien era imposar la seva manera cop de llei cada cop i volta al cap de 5 anys, això ja no només no és això que ens imaginàvem, sinó que el que és ara és un grup de gent que comença a prendre's en sèrio per part de bona part de la societat, però també de la classe política?
Doncs sí, efectivament és així. O sigui, quan vam començar fa 5 anys, hem de dir que ni nosaltres mateixos ens podíem imaginar on hem arribat avui. Eh? Vull dir, els que vam començar érem un grupet molt petit i desconegut a Barcelona, un grupet molt petit que va fer...
Quants éreu?
Vam començar un grup...
Em pots explicar com va néixer tot?
Sí, tant. Sí, érem un grup de gent que veníem ja de la lluita pel dret a l'habitatge, de l'experiència anterior d'haver de vivenda, que havíem denunciat la bombolla immobiliària, que sabíem que hi havia una bombolla que esclataria, encara que l'Estat ho negava, i que quan esclatés hi haurien moltes persones afectades, però vam començar un grupet de 8-10 persones que vam convocar amb uns cartells molt senzills ficant-los als serveis socials, al carrer i tal, i van aparèixer desenes de persones afectades que estaven invisibilitzades en aquell moment, perquè en aquell moment ni es parlava d'execucions hipotecàries, ningú sabia què era la dació en pagament, etcètera, no? Llavors vam veure que efectivament el problema hi era, no? I aquí la vam encertar, però també sempre explico que vam encertar això, però ens vam equivocar en una altra cosa, i és que com que nosaltres veníem de denunciar la bombolla immobiliària, doncs pensàvem que ens trobaríem a molta gent emprenyada, i amb raó, perquè els havien estafat, els havien enganyat, a la gent no li havia dit que podien perdre casa seva i es podia quedar amb un deute de per vida, ni sabia que tenia clàusules abusives, al contrari, els havien dit que aquella era la millor inversió i la més segura de la seva vida, el més prudent que es podia fer era comprar-se una casa. Llavors hi havia motius per estar enganyats, per sentir-se enganyats i per estar emprenyats, no? I en canvi ens vam trobar a molta gent deprimida, devastada, culpabilitzada, avergonyida, preocupada de que els seus veïns o els seus familiars no s'enteressin de que no podien pagar la hipoteca, i el que sí que vam saber reaccionar en això, no? I vam generar un espai col·lectiu d'empoderament, de donar eines a la gent perquè es pugui defensar per si mateixa, i amb el recolzament dels altres trencar aquesta sensació d'aïllament, de soledat, no? D'aquest individualisme tan ferotge que regna desgraciadament a la nostra societat, i que al final quan tenim problemes és el nostre pitjor amic, perquè quan tu estàs sol et sents com una formigueta esclafada que no saps per on començar. Quan en canvi tens el recolzament dels altres, doncs comences a tenir molta més capacitat d'actuació, no?
Fa 5 anys la vostra relació amb els bancs era la que era. 5 anys després, vull preguntar, quina és la vostra relació amb els bancs ara? És a dir, si us comencen a prendre seriosament, comenceu a mantenir reunions amb ells, comencen a veure que un canvi?
Sí, no, al principi ens tractaven, en els millors dels casos, d'ingenus, i altres vegades ens tractaven de bojos, no? Què us heu pensat? Qui sou vosaltres? Ni ens volien rebre, ni ens consideraven. 5 anys després, amb la forta mobilització que hi ha hagut, amb una ILP que va recollir 1,5 milions de signatures, amb els recolzaments que hem anat sumant, ara, el que va començar com una petita cosa a Barcelona té més de 200 nuclis a l'Estat. A Catalunya és on el moviment està més consolidat i té ja 70 plataformes. Doncs ara encara no hem aconseguit canviar la llei, però hem aconseguit un gran poder de negociació amb els bancs, i aleshores ara ja estem organitzats per negociacions col·lectives, parlem directament amb les centrals. Els bancs...
T'has reunit amb un gran banquer, ara, no?
Bueno, ho hem fet com a PA, o sigui, no jo personalment, no com a entrevista personal, sinó que ens hem reunit com a plataforma, doncs sí, amb consells d'administració, fins i tot, hem fet accions de pressió, i quan hem estat trencats amb una central, hem dit, escolta'm, fins que no tinguem una negociació per tenir un protocol mínim per resoldre casos, que són sempre casos de vivenda habitual, de necessitat extrema, no? Doncs fins que no tinguem aquest protocol no marxem, i hem aconseguit reunions amb el Consell d'Administració, per exemple, de Catalunya Caixa i d'altres.
I bé?
Home, bé no seria la paraula. Diguem-ne que ells no s'asseuen. Vull dir, si cal que fem tantes accions és perquè d'entrada ells no s'hi presten, no? No ho fan de bon grat, diguem-ne. Però bé, perquè hem vist que nosaltres, doncs això, persistint i fent accions, doncs cada cop tenim més poder de negociació. I perquè ells tenen un punt feble, que és la seva imatge pública.
I amb la classe política?
La classe política, bueno, diguem-ne que desigual, no? També és una mica difícil ficar-ho tot al mateix sac.
Per exemple, en positiu.
A veure, en positiu podríem dir que des que vam començar, abans de que fóssim notícia, hem de dir que vam començar aquí a Catalunya i van haver-hi partits, més aviat petits i que estan a l'oposició, no? Però com a Iniciativa per Catalunya, EUIA, Esquerra Republicana, que des del primer moment van portar les nostres demandes al Congrés i sempre van ser Partit Socialista i Partit Popular qui van tombar les nostres demandes. O sigui, clarament hi havia una aliança del bipartidisme contra les nostres demandes. Això ha sigut així. També és veritat, també ho hem de dir, que quan aquests partits que ens han recolzat en el Congrés, perquè allà eren oposició, quan han governat a Catalunya o a municipis, no han estat tan contundents ni tan valents, perquè els hi han anat, bueno, escolta, amb això mateix defensem-ho també a nivell municipal i autonòmic, i aquí hem hagut d'apretar-los també, perquè aleshores, diguem-ne que quan els partits estan en el poder, ara mateix les administracions tenen una relació tan forta de dependència amb les entitats financeres, que notes que, clar, a nosaltres se'ns veu fent pressió al carrer, però veus que la pressió més gran es fa en els despatxos a través de telèfons, i els bancs no necessiten manifestar-se.
Això és la vida política, eh? La vida política és que quan toques poder t'apartes de la foto i quan estàs a l'oposició vols sortir encara que sigui a la tercera fila.
Clar, sempre hi ha gent honesta, vull dir que no vull dir ara ni que tots siguin mentiders ni oportunistes.
No parlo com
però hi ha una dinàmica general dels partits i de les institucions actuals que clarament porta això.
Recordo aquell dia que vam parlar amb tu, Ada, que et vam trucar quan la justícia europea us va donar la raó amb el tema de la llei espanyola, que la llei de desnonaments era clarament abusiva. Sí. Sou optimistes amb el canvi de llei o no?
A veure, sí que ho som, o sigui, estic segura que aquesta llei la canviarem perquè és tan de mínims, tan de sentit comú, que trigarem més o menys, però aquesta llei la canviarem, vull dir, som una anomalia en el context europeu, el que passa aquí no passa cap altre lloc, o sigui, som el país, ahir sortia a The Guardian una estadística que confirmava el que diem, som el país amb molta diferència a l'estat espanyol que té més habitatge buit de tota Europa, 3 milions i mig, som el país que més desnona amb molta diferència, som dels països, juntament amb Grècia i pocs més, que menys habitatge social té, vull dir, som dels països amb el mercat d'habitatge més desequilibrat i més disfuncional, no només en termes de drets humans, sinó en termes econòmics. Vull dir, habitatges buits que s'estan fent malbé, que creen perjudici a les comunitats de veïns, despeses als ajuntaments. Vull dir que en termes econòmics tampoc té sentit el que s'està fent. És un malbaratament de recursos i és una mala gestió dels recursos. No? Aleshores, això tard o d'hora aconseguirem canviar-ho segur. Però de moment el Partit Popular té bloquejat institucionalment el canvi legislatiu perquè té una relació de supeditació absoluta a la banca, també per ordres de la Troika, s'ha de dir, no? Que la Troika s'encarrega de pressionar tant el govern anterior del PSOE com el govern actual del PP, i la qüestió és que aquests governs es pleguen en aquestes pressions dels poders financers, i per això és tan important que la ciutadania ens organitzem per fer un contrapoder, no? Una pressió més forta que la que estan fent els bancs, perquè si no ells no es mouran.
La moratòria de 2 anys que va aprovar l'any passat el govern espanyol ha ajudat a frenar el drama o no?
No, o sigui, el que va aprovar el govern espanyol el que ha servit és per donar més temps a la banca. O sigui, van fer veure que feien alguna cosa perquè res canviés, bàsicament. Han fet una llei amb uns criteris tan restrictius que en realitat gairebé ningú s'hi pot acollir. A més, hi han sortit dades i han sortit que poquíssima gent ha pogut signar una dació en pagament. Vull dir, proporcionalment és molt més el que estem aconseguint les plataformes sense els recursos que té l'administració que no pas el que ha aconseguit aquesta llei, que ha sigut irrisori. O sigui, que el que ha servit és per donar més temps a la banca perquè segueixin actuant, perquè es venguin o es malvenguin els actius immobiliaris a fons voltors a través de la Sareb. O sigui, els estan donant temps perquè netegin i un cop més es socialitzin les pèrdues i es privatitzin els beneficis.
En aquests 5 anys, Ada Colau, heu aturat, com abans comentaves, un miler de desnonaments, i a més heu aconseguit també ocupar una vintena de blocs. Quan ahir Rajoy deia al Congrés dels Diputats que dona per acabada la crisi, és a dir, heu notat, t'ho preguntaré què penses, evidentment que t'ho pregunto, però també si heu notat algun canvi des del punt de vista de la crisi en l'efecte dels afectats per la hipoteca.
Home, el que es nota és que augmenta la tensió, vull dir que la gent, si tu imagina't, tu mateix o qualsevol persona que ens estigui escoltant, tu imagina't que estàs mesos sense dormir, mesos sense dormir. Només aquest fet fa que la tensió a casa augmenti, que comencis a embogir, que comencis a alteri la teva visió de la realitat i el teu estat emocional, perquè estar sense dormir és una forma de tortura, pràcticament, no? Clar, quan algú té l'angoixa de que pot perdre casa seva i es pot quedar amb un deute de per vida, que perd la feina, busca feina i no en troba, només aquests dos elements generen un estat de tensió tan bèstia. Si a sobre veus que les polítiques oficials segueixen rescatant una vegada i una altra la banca, i a la gent més vulnerable se la deixa tirada, se la segueix culpabilitzant, es diu que tot el que ens passa és culpa nostra, que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, s'aproven mesures que són un insult a la intel·ligència, perquè el que s'anunciava ahir eren, no arribava ni a mesura electoralista, vull dir, perquè és irrellevant per la vida de les persones, o sigui, no s'estan aprovant mesures efectives que canviïn realment la vida de les persones. Aleshores, quan es veu això, el que està augmentant, i nosaltres ho veiem, és la tensió i la crispació, o sigui, s'està creant una situació perillosa des de la institució, del propi estat, perquè s'està apretant massa la població. Sembla que, a vegades penso, és que sembla que estiguin fent un experiment a veure fins on aguantem.
No ho he dit a la tertúlia, però el Sindicat de Tècnics d'Hisenda avui ens ha explicat que en aquesta nova mesura del govern espanyol dels mileuristes, d'aquesta subvenció, per entendre'ns, això reportarà 50 euros l'any.
Sí.
50 euros.
De què estem parlant? O sigui, i quan hi ha cada cop més gent, o sigui, és que no tenir 400 euros d'ingressos, de què estem parlant? És que sembla que estiguin insultant a la gent.
Quan vas posar-te al capdavant d'aquesta... Quan vas començar a fer visible, i ahir eres abans, és a dir, quan vas començar el que la majoria de gent et va conèixer com a portaveu i la cara visible d'aquesta plataforma d'afectats per la hipoteca, va haver-hi molta gent que al veure totes les televisions, escoltar totes les ràdios, tots els diaris, va dir, aquesta és una oportunista que acabarà amb política. Bé, fa 5 anys que es deia això, 5 anys després, tu surts quan et truquem, mai ens has trucat per dir que vols sortir, almenys en aquesta casa, en aquesta ràdio, quan hem trucat sempre a dir que sí, sempre a dir que sí, si pot, evidentment, i no has entrat en política.
No.
Però ara et pregunto, tens previst fer-ho? No, si t'ho han ofert, que estic convençut que sí.
És increïble, no? O sigui, com funciona aquest món, que a la mínima d'algú és visible, a cada,
és veritat,
a cada programa em pregunten el mateix.
No, si t'han ofert, et pregunto. Si
ah, no, sí, m'han ofert. Sí, m'han ofert diverses vegades, sí.
I no t'heus tenit cap ganes, perquè veus com està la situació, no?
No, a veure, primer, o sigui, jo ara sóc cara visible de la PA, i si sóc cara visible de la PA no sóc una altra cosa, i tinc molt clar que el valor que jo tinc ara és perquè sóc veu d'un moviment col·lectiu. Aleshores, no, el tema no puc ser jo, el tema és el moviment col·lectiu, jo estic aquí en nom d'aquest moviment col·lectiu i per tant el tema no he de ser jo, això primera. I segona, ja ho he dit sempre, que no crec en els fitxatges individuals, o sigui, a veure, no és que em desentengui del tema polític, evidentment que és importantíssim que hi hagi regeneració democràtica, que es reformin els partits, que hi hagi transparència, que s'acabi amb la corrupció, tot això m'importa com a qualsevol ciutadà o ciutadana. Ara, el que crec és que tenen que haver-hi processos col·lectius també en l'àmbit de la regeneració democràtica. Aleshores, que hi hagin fitxatges individuals, sigui jo o sigui qualsevol altra persona, estic segura que no resoldria res i, per tant, per això descarto fer cap mena...
Et quedes a casa i estàs molt bé com estàs.
No crec que jo hagi d'anar sola enlloc, perquè és que primer, fins i tot, crec que seria menys útil, no? Ara mateix la PA ha aconseguit més fora dels parlaments que cap dels partits a dins dels parlaments, i vull dir que de moment s'ha demostrat al contrari, no?
Aquí un amic, el Toni Comín, dels dos, de l'Ada i meu, i per tant, endavant, Toni.
Amic i admirador.
De l'Ada.
No, volia, estava recordant una cosa, Ada, no sé si te'n recordaràs. El 2009, que jo era diputat al Parlament, un dia vaig rebre una trucada de l'Ada, em va dir, Toni, estàveu començant amb la plataforma. És veritat que em va... La de ser un pagament, com va? És a dir, m'ho vas explicar en aquella trucada. I jo no duia aquests temes, em vaig dir, doncs li passo el meu partit, bueno, el meu partit jo no era militant, no? Jo era independent, però estava en un grup parlamentari, li passo el meu grup parlamentari i poquito.
Poquito nada. Ni ens van convocar a una reunió, sí.
Te'n recordo d'això.
Sí, nosaltres vam contactar tothom, sempre ho hem dit, nosaltres volem exaurir la via institucional, sí, volem parlar amb tothom, hem utilitzat la via institucional, hem utilitzat la via judicial...
Ho dic també en honor dels altres partits que sí que van estar en aquest sentit més receptius, diguem, no? És veritat, vull dir... No, jo la pregunta que em feia és si aquesta força, és que és la mateixa del Jordi, aquesta força que s'ha construït com a moviment social es relaciona amb les institucions en forma de pressió, diguem, des de fora i de confrontació, diguem, i un conflicte positiu perquè transforma, val? Hi hauria una altra manera de relacionar-se amb les institucions, és a dir... energies com la de la PA es poden posar a fer política institucional, la sabrien fer, l'aportació que farien seria igual d'important o perdrien part del seu carisma i de la seva creativitat? No dic que em contestis, són preguntes que jo em faig quan la gent diu si l'Ada es ficarà o no es ficarà, jo sempre, com que sé que dius això, jo dic, bueno, és que l'Ada d'entrada ja ho planteja en termes de procés col·lectiu, no? Però plantegem en termes de procés col·lectiu. Si la PAS fica en política... I guanyarem, i perdrem...
Mira, jo et puc dir, per exemple, alguna cosa.
En política institucional,
primer, que la plataforma és un moviment assembleari, no? I, doncs, això, si a Catalunya hi ha 70 nuclis, seran aquests nuclis els que vagin fent debats i potser tu arriba un dia en què canvien d'opinió. Però ara mateix, la plataforma, com un dels pocs mínims molt clars que té, és el seu apartidisme i la seva independència. I això ha estat part de la seva fortalesa. Clar. Perquè és un moviment molt transversal, molt plural, tant ideològicament com a nivell de creences, com a nivell de gent gran, gent jove, gent autòctona, gent migrant, tota mena de gent, perquè tota mena de gent ha estat estafada per al tema hipotecari, per al tema bancari, no? I aquesta és una de les seves fortaleses, no? Aleshores, crec que en principi la plataforma no crec que s'hagi de convertir en partit, i al contrari, també estem patint, us ho he de dir, les pressions d'alguns partits. Sobretot ara que s'apropen eleccions, tots estem patint, perquè hi ha partits que intenten apropar-se no només a la plataforma, sinó en general als moviments, no? Per intentar utilitzar això en benefici, o a vegades simplement...
No, potser no és en benefici, internes, potser és per... Perquè pensen que així es crea una força de transformació més gran a les institucions si se sumen altres iniciatives
socials.
Vigila
la foto, eh? Vigila la foto.
Però, sí, clar,
que
però
es pot fer bona fe, també. No?
Però que es facin propostes honestes al moviment, no que es facin infiltracions, intents d'utilització, que són altres coses. Això és maniobrisme, diguem-ne, no? I això també ens ho hem trobat, malauradament.
Per part de...?
De diversos partits. Ara no començarem a carregar aquí més contra uns o altres.
Ada, et preguntava el Jordi si aniries a la política. Jo crec que tu ja fas política.
Totalment d'acord,
sí. En un sentit, diguem, primigeni i bona política. A mi em sembla que heu tingut una virtut que ha estat no només agafar una causa que era molt clara i vehicular-la d'una manera molt efectiva i utilitzant, com deies, el front del carrer i el front institucional a la vegada, que això jo crec que us ha donat molta legitimitat, perquè no heu estat només agitadors, heu estat reformistes i agitadors, que això és el que és complicat a vegades. Dit això, a mi em sembla que heu tingut també l'altra virtut de posar en evidència en el joc democràtic contradiccions. Per exemple, doncs, la dependència dels partits excessiu del món financer, la relació, diguem, client-entitat... basada en situacions de manca d'informació que s'ha donat en aquest cas. Heu posat moltes coses sota el foco. Jo crec que això és un altre producte bo de la vostra acció. Dit això, en aquest moment, l'entitat, la PA i el que representa, quin recorregut pot tenir? Perquè podríem dir que, per una banda, heu tingut una mena de victòries pírriques o derrotes triomfants. És a dir, heu aconseguit col·locar això en l'agenda, no heu aconseguit que el Parlament espanyol assumeixi el vostre dictat, heu aconseguit que les entitats us escoltin, i per tant hi ha una situació per punts, no? No hi ha un caos, sinó que per punts. Quin recorregut pot tenir això en un moment en el que, connecto amb el que ells va dir, l'economia pot recuperar a la llarga una mica i pot baixar una mica la tensió? És a dir, un moviment com el vostre, que és un moviment que té una causa que ara té una punta però que pot baixar, pot diluir-se, pot estructurar-se, quina transformació pot tenir? Pregunto una mica pel futur.
A veure, això de que la tensió pot baixar, ja m'agradaria a mi veure aquest horitzó proper, però no el veig en absolut. O sigui, del que parla en el Congrés, el que viu la gent al carrer, hi ha un abisme, ja us ho asseguro, i cada cop més. Nosaltres cada cop tenim més gent afectada a les plataformes, i la plataforma no para de créixer. Això és una dada empírica d'un fet concret i contrastable. I com us deia, de gent cada cop més crispada i més al límit, perquè quan estàs anys permanents de frustració, d'impotència i de pobresa màxima, això evidentment que tensa la gent i fins i tot la fa embogir, no? Aleshores, la situació és molt límit, eh? No ens confiem que estan havent-hi recuperacions, perquè això al carrer no es percep, al contrari. Dit això, deies, no? Tenim moltes, el que nosaltres anomenem petites grans victòries, no? però hi ha aquest bloqueig institucional. Bueno, nosaltres tenim, primer, que evidentment seguim fent el que hem de fer, que és defensar tots els casos un a un, perquè hi ha la vida de la gent en joc, i per tant seguim fent aquestes negociacions amb els bancs, cada cop aconseguim més dacions, aconseguim més lloguers, i estem veient que efectivament l'organització ciutadana és un mecanisme efectiu d'autotutela de drets, és a dir, no només de denúncia, no només d'interpel·lació a les administracions o al poder judicial o a Europa perquè responguin, sinó d'autotutela efectiva de drets. O sigui, nosaltres aturem desnonaments, ja tots els que ens arriben pràcticament tots els aturem, aconseguim cada cop més dacions en pagament, l'Ajuntament, més lloguers socials, i això funciona. Reallotgem a persones, en aquests edificis que reallotgem forcem els bancs a negociar i aconseguim lloguers socials. O sigui, el que diu l'administració que no es pot fer, nosaltres ja fa temps que ho estem fent, no? I per tant, és una via efectiva de resposta a problemes concrets de la gent. I això és una cosa que segueix funcionant i funcionarà, no? Després, evidentment, anem fent pluralitat d'estratègies i en funció del moment doncs, fem la via institucional, si aquesta es bloqueja recorrem més a la desobediència civil i anem articulant en funció del moment, no? Una cosa ara específica també que estem fent és precisament per aquest bloqueig estatal el que estem fent és interpel·lar més a les comunitats autònomes i als ajuntaments, perquè entenem que són competents, primer en matèria d'habitatge però en general en els drets fonamentals de la ciutadania, amb això totes les administracions han de ser competents, aleshores no s'hi valen dir el tema hipotecari és un tema estatal, doncs miri, no, el tema de l'habitatge i dels drets fonamentals és competència de tothom. Si hi hagués un terratrèmol, oi que intervindria qualsevol administració per donar resposta? Doncs aquí estem davant d'un terratrèmol habitacional, si volen, i aleshores cal intervenir. A la Generalitat, per exemple, abans he dit del bloqueig del bipartidisme en l'àmbit estatal, però ara mateix aquí, Convergència, clar, amb una Generalitat absolutament endeutada, que cada dia em sembla que està pagant com 6 milions d'euros només en concepte d'interessos a la banca privada, evidentment una relació lliure amb aquesta banca no té. Nosaltres a l'Algener hem començat una campanya als ajuntaments d'emocions perquè sancionin els pisos buits en mans dels bancs perquè els fiquin en lloguer social, que és sempre l'objectiu últim. Molts municipis han respost, més de 70 ajuntaments han aprovat aquestes mocions.
La llei ho permet.
A Terrassa ho ha començat a fer, sí, està contemplat.
La llei ho permet.
A la llei catalana, Terrassa...
Sí, sí, les principals ciutats ho estan aprovant, a Terrassa ja s'està aplicant, vull dir, és una cosa que es pot fer si hi ha voluntat, tal com veníem dient, i la Generalitat ho està intentant desactivar. Està enviant missatges als ajuntaments de que això que esteu fent no està ben fet, ho està intentant desactivar, però clar, és que amb qui està endeutada la Generalitat ara mateix? Amb els bancs, no? Aleshores, doncs seguim interpel·lant a totes les administracions, seguim ampliant la desobediència civil com a mecanisme d'autotutela i també t'he de dir que les plataformes cada cop més també ja no es tracta només del problema de l'habitatge, perquè el problema de l'habitatge va amb el tema de la salut, de la cura, dels nens i dels grans sense la dependència, sense els ajuts a la dependència, està el tema de l'alimentació cada cop més, també sobre la taula, o sigui que en realitat la plataforma ja és una comunitat on s'estan donant resposta a necessitats bàsiques i a més enllà del tema de l'habitatge.
Sí, bon Nacho. Dia. Hi ha una qüestió, jo crec que feu en essència una molt bona feina, sobretot no tant per la tasca social, que és evident que és la vostra principal acció, sinó pel que deies tu precisament, a més de la tasca social, els casos individuals, com esteu portant cadascun dels casos, sobretot perquè en aquest sentit sou molt coherents, perquè denuncieu el rescat que s'ha fet massiu als bancs, que crec que és una qüestió que precisament el que fa és estatalitzar molt la vida, molt la vida política del país i en definitiva socialitzar les pèrdues i les despeses que han generat només uns, però llavors, quan parlem de la dació en pagament d'una manera retroactiva i a més universal, que és una de les propostes que s'ha, com a mínim, s'ha plantejat, s'ha posat sobre la taula, no creus que en aquest sentit hi ha una certa concomitància entre el fet de rescatar els bancs i el fet de rescatar de forma universal o concedir de forma universal la dació en pagament al conjunt dels compradors al seu dia, dels hipotecats, que d'alguna manera hi va haver molta gent que també de forma irresponsable es va ficar en una compra que no es podia permetre en aquell moment, i ara avui dia això, de la mateixa manera que rescatar els bancs, per mi és una decisió molt discutible, però molt i molt discutible, no creus que també és discutible el fet de socialitzar també o d'alguna manera perjudicar els contribuents i a la resta d'estalviadors o fins i tot els compradors que sí van ser responsables i molts van decidir no comprar-se una casa en un determinat moment en què semblava que tot era fàcil i tot era possible, no creus que d'alguna manera estem perjudicant amb una dació en pagament, insisteixo, universal i retroactiva al conjunt dels contribuents?
Ui, ja n'hi ha molts arguments ara els que voldria dir, hauré de sintetitzar com pugui. Primer, no diem dació en pagament universal, no és veritat, diem dació en pagament en els casos de primer vivenda, de vivenda habitual i en els casos de deutors de bona fe. És una cosa que està perfectament regulada a altres països. No ens inventem res, al contrari, recordo, Espanya és l'anomalia. No, estem parlant de que només aquí passa aquesta barbaritat. Segona, estem demanant no només als bancs, a les immobiliàries, a les constructores, que aquestes sí que van especular i a lo grande, no? Aquestes se'ls fa la dació en pagament. A les úniques que no se'ls fa és a les famílies treballadores, humils, que només s'han endeutat per pagar un habitatge. Home, no fotem. Vull dir, a qui realment se li ha fet la dació en pagament ja és als grans especuladors. A la gent que simplement havia de satisfer la seva necessitat a un habitatge, que no parlem d'un lujo, parlem d'una cosa que tothom necessita, que és una casa, és als únics que se'ls demana que paguin els deutes de per vida, fins a la mort, no? Sense que prescriguin. Aleshores, li podem dir dació en pagament retroactiva, li podem dir amnistia parcial, com s'ha fet als Estats Units i altres països. Li podem dir llei de segona oportunitat per la via concursal, com existeix a molts països d'Europa. Diguem-li com vulguem, però estem parlant de que tothom mereix una segona oportunitat. Insisteixo, en termes de drets humans, però també en termes econòmics. Aquest país no sortirà de la crisi si deixa centenars de milers de persones condemnades de per vida que no tenen cap incentiu per emprendre una activitat econòmica, ni per pagar impostos, ni per res de res, perquè si t'embarguen per sempre més, què carai has de fer?
Però ara, no? Per exemple...
Estem parlant, perdó, de qüestions de mínims, de sentit comú, de segona oportunitat. No estem parlant de regalar-li res a ningú.
No, però això queda molt clar, però el cas, per exemple, que deies d'Estats Units, a molts estats d'Estats Units on hi ha la dació en pagament, això encareix molt les hipoteques, i per tant, la dació en pagament, de fet, ja existeix. El que passa és que això encareix molt els interessos, i sobretot, si fem una dació en pagament molt generalitzada, és evident que això repercutirà en l'accés a l'habitatge de les noves generacions.
No, el que ha repercutit de moment és que siguem el país que està pitjor en temes d'habitatge, és com s'han coincidit les hipoteques i com teníem. Vull dir, el sistema que teníem ha fet que siguem el país que està pitjor, amb la qual jo crec que qualsevol canvi ens portarà millor i ens equipararà a la resta d'Europa.
Acabo. Va ser portaveu dels afectats per la construcció de l'hotel del Palau, no? Crec recordar. Vaig bé o no?
No, portaveu no. Vaig participar en el moviment veïnal que vam denunciar...
Què sembla el fèmur de Félix Millet?
Ostres, t'has de reprimir per no fer comentaris contundents respecte al tema. És un escàndol, és el que dèiem, no? O sigui, com amb la gent afectada per la hipoteca o afectada pels desnonaments o afectada per les preferents, costa tant accedir a la justícia, costa tant defensar-se, costa tant que es processi els culpables de les entitats financeres. I per una vegada que es judicialitza un cas de corrupció claríssim, gravíssim, no hi ha manera de que se'ls processi. És d'escàndol.
Avui ens ha acompanyat l'Ada Colau, quan són les 10 i un minut.